Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de la Setmana de la Bíblia. De fet, enguany, aquest 2021, que hem estrenat recentment, s'ha fet la cinquena Setmana de la Bíblia. S'ha fet del 24 al 29 de gener i ha tingut com a lema Sortim a sembrar la paraula. Avui en parlem, perquè aquesta Setmana de la Bíblia s'organitza des de diferents vessants, des de diferents entitats, com ara la Abadia de Montserrat, l'Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l'Editorial Claret i també el Setmanari Catalunya Cristiana i Ràdio Estel i la Conferència Episcopal Tarraconense. S'ha fet, diuen els seus impulsors, en un context difícil amb la pandèmia. De fet, s'han fet 5 actes telemàtics i també diversos actes presencials, en aquest cas organitzats per parròquies i dinamitzadors bíblics. La cinquena Setmana de la Bíblia també ha inclòs pregàries i meditació i també la presentació de l'Evangeli de Marc. Avui en parlem i ho fem amb la Concepció Huerta, que és secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya. Però abans us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Concepció, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia, bon dia.
Avui ens acompanyes al programa per parlar d'aquesta cinquena setmana de la Bíblia que s'ha fet del 24 al dia 29, com hem dit a la portada. Una mica, sí. Primer de tot, quin és el balanç que en feu?
Bé, aquest any ha estat un any atípic, com està sent qualsevol activitat que es fa a causa de la pandèmia, no? I per aquest motiu vam preparar unes sessions a les tardes de cada dia de la setmana a les quals les persones doncs, interessades es podien connectar a través del web de la Setmana de la Bíblia. I bé, la resposta està molt positiva. Hem comptabilitzat doncs, moltes entrades cada un dels dies. No? Hi va haver-hi una conferència del biblista Agustí Borrell des de Roma, parlant de llegir l'Evangeli de Marc en temps de pandèmia. El segon dia hi va haver una presentació de la figura de Sant Jeroni, que és la figura emblemàtica de la traducció de la Bíblia, que aquest any se celebra els 1.600 anys de la seva mort. Després hi va haver-hi dos actes que es van emetre en directe, un des de la Sagrada Família, una reflexió bíblico-teològica sobre les torres de la Sagrada Família, quin és el contingut que Gaudí ha volgut plasmar. L'altra va ser una pregària des de Tarragona, presidida per l'arcabisbe, i finalment el divendres, des de Lleida, una presentació de l'Evangeli de Marc per la doctora Mar Pérez. I ha dit doncs, la resposta molt positiva.
Uh-huh. Ara parlarem també d'aquestes activitats diferents que s'han fet. En aquest, com dius, Concepció, context difícil amb la pandèmia, vosaltres teníeu aquest any com a lema Sortim a sembrar la paraula. Heu sortit a sembrar la paraula en temps de pandèmia, no?
Sí. De totes maneres, això vol anar una mica més enllà, és a dir, aquesta crida d'alguna manera a la possibilitat i a la responsabilitat que tenim els creients que aquesta paraula ressoni en la nostra societat, no? I que tothom es pugui, doncs, d'alguna manera beneficiar d'aquest missatge, doncs, 100% humanista, no? Que fa que les nostres relacions personals i de grup, doncs, puguin millorar.
Uh-huh. A vegades, quan parlem als cristians de la Bíblia, creus que tenim prou coneixement, que a vegades potser se'ns escapen conceptes i que, per tant, és important que se celebrin jornades com aquestes, no?, per posar en valor la Bíblia i tot el que representa?
Sí, és un dels objectius també d'aquesta setmana. També una altra de les facilitats que hem donat és que també les persones interessades es puguin descarregar doncs sense cost, un material que ja fa anys que vam publicar a l'Associació Bíblica de Catalunya, que continua sent molt, molt, molt actual, no? Que és la col·lecció Llegir la Bíblia en grup. Aquesta col·lecció, aquest any hem editat doncs, en format digital a l'Evangeli de Marc, aquesta col·lecció d'alguna manera et possibilita, et dona unes eines per ensenyar-te o ensinistrar-te en una aproximació més profunda de la Bíblia. És a dir, hi ha molts graus d'aproximació a la Bíblia, no? Hi ha moltes perspectives. I una d'elles, des de la fe, doncs, és la de no quedar-se doncs, amb el sentit, diríem, més immediat d'aquest text que el té i el té amb força, sinó de poder anar una mica més endins. I per això doncs, cal conèixer una mica el context del text, quina era la situació sociològica d'aquell temps. A vegades hi ha aspectes també polítics, aspectes culturals, que si un els coneix, doncs el text té molta més força, no? Té molta més sentit. A vegades hi ha expressions o hi ha circumstàncies que descriuen els texts que si no coneixes quines eren les circumstàncies culturals, doncs t'escapen una mica, no?
Clar. Per tant, és important, no? Iniciatives com aquestes.
Sí. I és clar, també el desig nostre és que la Setmana de la Bíblia no acabi doncs, amb el diumenge passat, no? Sinó que també els cristians trobem a les nostres comunitats espais per poder aprofundir en aquesta línia.
De fet, és la cinquena edició, per tant, és un projecte que tindrà continuïtat, no? Que té continuïtat.
Sí, nosaltres ja el vam iniciar aquí a Catalunya el 2016 i llavors els nostres bisbes doncs, van una plenària del 2 d'aquell any doncs, van proposar de dedicar un diumenge a la paraula de Déu i que al voltant d'aquest diumenge doncs, es promoguessin activitats entorn al coneixement de la Bíblia. I justament aquell any, el mes de novembre, quan ja ho teníem doncs, tot organitzat, el Papa Francesc va escriure aquell document al final de l'any de la Misericòrdia i que també ho deia, que també proposava que s'escollís un dia de l'any dedicat doncs, al tema de la paraula de Déu i també que es promoguessin doncs, activitats entorn del coneixement de la Bíblia. I bé, ens vam sentir molt recolzats i molt avalats i vam continuar. Però l'any 2000, sembla que va ser el 19, el papa doncs, va fixar quin havia de ser aquest dia de la paraula de Déu i el va determinar doncs, que fos el tercer diumenge de durant l'any. I ara doncs, és el que fem, celebrar-ho doncs, no en temps d'advent com fèiem a l'inici, sinó el tercer diumenge que és després de Nadal, no? I per tant, sí, ja portem un bagatge, el que passa que aquest any doncs, la cosa ha quedat una mica modificada per la situació, no?
Ha quedat modificada, Concepció, per la situació que vivim de pandèmia, com deies abans, no? Perquè a tot arreu i totes les activitats estan reformulant, però no sé si d'això també se n'ha pogut treure un profit, no? Perquè, com dius, heu pogut quantificar la gent que us ha seguit amb els actes, amb aquests 5 actes telemàtics que vau fer i després també tot el que es va fer, no? També van haver-hi actes presencials, potser en petit comitè i garantint les mesures de seguretat a parròquies no? I moviments també de dinamitzadors bíblics que han fet també activitats, no?
Sí, jo crec per això aquest any que amb menor quantitat n'hi ha hagut. Per exemple, es va fer a Vilafranca es va fer una pregària, el de Tarragona doncs, va ser obert al públic, el de Lleida també. Després doncs, a Sant Feliu també coneixem que s'han fet activitats. Però, de fet, hem detectat que ens han arribat poca informació del que s'han fet doncs, així en petit grup. No? Potser no ens ho han fet saber o és que realment no s'ha pogut fer, no?
Sí, però com deies, no? Aquests actes que s'han fet telemàtics, que els han seguit molta gent, per tant, també això ha estat una oportunitat.
Sí.
Ha estat una oportunitat, no? Per molta gent que potser no ho hagués seguit i, en canvi, sí que ho ha pogut, amb la comoditat, no? De fer-ho per internet, doncs que ho han pogut seguir.
Sí, quan alguns d'aquests actes, doncs veus que pràcticament hi ha hagut un miler de persones que ho ha seguit, doncs realment això et atrapa, no? Però és que, a més d'aquest nombre que ens detecta doncs, el sistema informàtic, també hi ha el fet que sabem que hi ha hagut comunitats doncs, de religiosos o de religiosos que ho han visualitzat doncs, conjuntament i, per tant, doncs, és molt natural que pensem que aquest nombre doncs, que ha detectat el sistema, repeteixo, sigui molt més superior, no? Que ho ha seguit molta més gent.
Sí. De fet, no sabem com evolucionarà la situació, però potser en edicions properes, futures, també podria haver-hi un híbrid entre actes presencials i també per fer-los arribar més gent, no? Suposo.
Sí, és el que estem pensant, que haurem de mantenir les dues variants, no? Sí.
Parlem una mica també, Concepció, de les entitats que impulseu la Setmana de la Bíblia. De fet, també és un projecte que ha anat creixent, no?
De facto, ja des del primer moment, hem estat aquestes cinc entitats: l'Associació Bíblica, l'Abadia de Montserrat, el Centre de Pastoral Litúrgica, després el Catalunya Cristiana Ràdio
Ràdio
Estel,
Estel, Catalunya Cristiana.
i em sembla que me'n deixo una.
La Conferència Episcopal Tarraconense, no? I
Ella és
l'editorial
la
Claret.
Editorial Claret, perdó, sí, l'editorial Claret. I la Conferència Episcopal Catalana, doncs, sempre ha estat al darrere recolzant-los per això. Els altres anys, doncs, sempre fèiem una edició d'algun text de la Bíblia i el repartíem, doncs, gratuïtament. I aquest any els mateixos bisbes de Catalunya, doncs, ens van recomanar aquest material que té l'Associació Bíblica, que en féssim aquesta edició digital, no? I per tant, doncs, és això que hem fet aquest any.
I una mica com quan, suposo que quan es comença a gestar, es comença a organitzar la Setmana de la Bíblia, una mica com, no sé si entre els diferents organitzadors i impulsors debateu quines són les ponències, les conferències o els actes que es poden fer o sobre què parleu, no?
Bueno, quan ens hi posem per allà al mes de setembre o així, doncs, primer de tot, doncs, escollir un lema, després preparar, doncs, la imatge del cartell que editem cada any. I és clar, fins l'any passat, doncs, aquesta feina, doncs, de preparar unes ponències com aquest any, doncs, no hi era. Aquest any ha sigut per primera vegada, no? A la primera reunió, doncs, sé que estàvem una mica així com no sabíem
Expectants.
massa com podria anar, no? Perquè, bueno, preveiem les dificultats que comportaria, doncs, el que s'havia fet fins ara. I algú del grup, doncs, va dir: vinga, per aquesta dificultat n'hem de treure una oportunitat, no? I per què no fem... I, bueno, i a partir d'aquí, doncs, vinga, preparem alguna cosa perquè les persones, doncs, puguin, que vulguin, s'hi puguin connectar i puguin participar d'aquesta... I a partir d'aquí, doncs, vam anar dissenyant tot el programa. I realment estem contents d'haver-ho fet. Tot i que el nostre objectiu és animar les comunitats que facin aquest treball, doncs, constant de reflexió de la Bíblia, no?
Parlem del lema que heu escollit per aquest any. Sortim a sembrar la paraula.
Està inspirat en l'Evangeli de Marc, tot i que aquesta paràbola, en la paràbola del sembrador, no? Tot i que està present, doncs, en els evangelis sinòptics, no? I bé, allà es parla, doncs, de la llavor que cau, les dificultats que té aquesta llavor, doncs, per créixer, no? Quan cau en terra, que no és l'apropiada perquè creixi. I bueno, i aquest sortim, aquest imperatiu personal, doncs, de dir: vinga, sentim-nos, doncs, corresponsables perquè aquesta paraula arribi a tothom, no? I aquesta ha estat la idea, la reflexió que ens va fer l'arquebisbe Joan de Tarragona el dia de la pregària, el dijous de la Setmana de la Bíblia. Va ser molt bonic perquè va tenir molt totes les fragments de la seva intervenció, doncs, van ser basats en aquest sortim a sembrar la paraula i en totes les modalitats que pot tenir aquest sortim i aquest sembrar, no?
Parlem també, Concepció, avui tu ens acompanyes parlant d'aquesta Setmana de la Bíblia, que ha estat la cinquena edició, com a secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya, una de les entitats impulsores d'aquesta Setmana de la Bíblia. Parlem de l'associació, una mica la feina que feu al llarg de tot l'any.
L'associació aplega, doncs, els biblistes de l'àrea, doncs, lingüística catalana. La nostra associació és interconfessional, per tant, doncs, també hi ha la comunitat evangèlica que en forma part. I l'associació, doncs, des del seu inici, doncs, les seves finalitats, doncs, és l'estudi de la Bíblia i posar-la, doncs, a disposició dels creients, no? l'obra emblemàtica d'aquesta associació durant tots els quasi 60 anys de la seva existència. Com a associació no són encara 60 anys, però nosaltres marquem aquesta data perquè va ser l'inici en què biblistes catalans es van començar a reunir un cop a l'any per i posar en comú les seves investigacions, els seus treballs. No? No, tot i que l'associació doncs, va venir molt més tard, als anys 70, la creació de l'associació, però amb aquesta, ja des d'aquest inici per nosaltres ja hi havia la llavor plantada de l'associació. No? Bé, com deia, la temàtica de la nostra associació ha estat doncs, l'edició de la Bíblia catalana i del confessional, no? Que és el text, és la Bíblia ara catalana per excel·lència. No? Mm. I entorn d'aquesta Bíblia doncs, també hem editat un seguit de materials. Un d'ells doncs, ha estat el de llegir la Bíblia en grup, per promoure també, és a dir, evidentment els biblistes doncs, fan un estudi més tècnic o més acadèmic de la Bíblia, però aquest material, com he dit abans, doncs, és per posar a l'abast de qualsevol creient que pugui fer doncs, també aquest aprofundiment de la Bíblia.
Això et volia dir, no? Perquè... No, perdona, continua.
Sí, no, digues.
No, que dic que el més important i la tasca que feu és aquesta també, no? La de divulgar i la de fer que sigui més accessible, no? La Bíblia per la gent.
Sí. Un altre dels fets doncs, ha sigut l'edició de la Bíblia en diversos formats. Per exemple, tenim la Bíblia que en diem de la comunitat, que és una Bíblia doncs, d'un volum considerable, que m'han fet tota una campanya a fi que les comunitats la tinguessin d'alguna doncs, manera visible per la comunitat perquè fos evident aquesta centralitat de la paraula de Déu en la vida doncs, del cristià i de manera personal i també a nivell de comunitat. No? Després doncs, hem editat, en aquests moments ja podem tenir el text de la Bíblia i totes les eines per poder fer recerca dins del text, de la Bíblia en català em refereixo, de la BCI, Bíblia Catalana Interconfessional, la podem tenir als nostres mòbils. La podem descarregar des de la mateixa web de l'Associació Bíblica de Catalunya. Clar, això quan estàs fent doncs, algun treball, ja sigui a nivell doncs, de parròquia o a nivell d'investigació, doncs et va molt bé poder-te agafar els textos i posar-los, incorporar-los allà on et convé. No? És molt útil. O quan estàs viatjant, doncs, poder llegir un fragment de la Bíblia des del mòbil, no? Això doncs, també és un fet que també ajuda a acostar el text bíblic a la vida de cada dia, no? Clar. Mm. I bueno, s'han fet edicions ja fa més temps, la Bíblia dia a dia, es va agafar tots els textos de l'Evangeli de cada dia o de les cartes que es llegien i un comentari. Després s'ha doncs, editat també recentment una Bíblia en format que en diem gran, amb una lletra una miqueta més gran, a més grossa, no? Perquè també per possibilitar la lectura a persones doncs, que clar, tinguin dificultats de visió, etc.
És a dir, que us adapteu a tothom, no? O sigui, accessible al mòbil, però també que sigui un text, un llibre, en aquest cas en edició paper, que sigui accessible per la gent gran i per tothom, no?
Sí. Després, ara, amb ocasió de l'any de Sant Jeroni, doncs, s'està preparant una edició que sortirà molt aviat perquè està molt, molt a punt, dels salms. Els salms, doncs, amb columnes, amb grec, amb hebreu, amb català, no cal dir, no? Això ja és més de cara doncs, a l'estudi doncs, de les facultats de teologia, no? Uh-huh. Després també s'ha tret un diccionari, doncs, un comentari del text en grec del Nou Testament i també un diccionari auxiliar, també per facilitar el coneixement de la llengua grega als estudiants de teologia i també de les persones que estiguin interessades. Bé, doncs l'activitat no para.
Déu-n'hi-do, esteu imparables. Doncs Concepció Huerta, ella és la secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya. Avui ens ha acompanyat al Paraules de Vida per parlar d'aquesta cinquena setmana de la Bíblia. Gràcies, Concepció, per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Tal com ja us anunciava la setmana passada, els bisbes de Catalunya acaben de publicar un document en motiu dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, que es va celebrar l'any 1995 i que va acabar amb unes 170 resolucions o propostes pastorals. El text actual, en forma de pregunta, es titula «Esperit, cap a on guies les nostres esglésies?» i ens fa recordar el lema d'aquell concili provincial que deia «Esperit, què dius a les esglésies?». D'una banda, ens ha agradat molt que els bisbes que hi ha ara a Catalunya reconeguin la validesa que tenen encara aquelles propostes del concili i que valorin tot el que s'ha aconseguit. Per exemple, d'obertura de la nostra església a la realitat social catalana o de sensibilitat i atenció als més pobres. Però, d'altra banda, també ens ha agradat de veure que són conscients que la realitat també ha canviat en aquests 25 anys i encara més en un context de pandèmia i que cal anar molt més enllà de la coordinació i la comunió de les nostres esglésies diocesanes. En primer lloc, els bisbes reconeixen que el nostre concili provincial va ser un dels moments més àlgids en la recepció del Concili Vaticà II a les nostres diòcesis. I per això n'assenyalen quatre punts. Primer, l'empenta que va donar el nostre concili per iniciar una nova evangelització davant del nou panorama d'una societat totalment secularitzada. En segon lloc, el nostre concili va ajudar a reconèixer la centralitat que ha de tenir la paraula de Déu i els sagraments en les nostres esglésies i en totes les seves accions eclesials. El concili convida a mantenir una actitud d'escolta de la paraula i de sembrar-la. En tercer lloc, se'n recordava també la centralitat que han de tenir els pobres en les nostres comunitats, no sols com a receptors de les nostres ajudes socials, sinó també com a membres de ple dret del poble de Déu. Finalment, en quart lloc, els bisbes reconeixen l'impuls que va donar el Concili Provincial a la coordinació pastoral i la comunió eclesial de les nostres diòcesis. Això seria el nostre passat, però els bisbes parlen d'un impuls encara en el present i d'una esperança en el futur. En el present, cal continuar posant l'atenció en els pobres i ens cal continuar aprofundint en una mentalitat i una espiritualitat de comunió. En aquest punt, fins i tot, m'ha agradat que es reclama més la participació dels laics. Pel que fa al futur, els bisbes constaten els grans canvis eclesials, socials, humans i culturals que s'han produït arreu del món i també en el nostre país. La pandèmia del coronavirus ho ha accelerat i ens obliga a repensar les nostres accions i actituds. Després de constatar que la realitat de Catalunya és molt variada, des del territori rural fins a les ciutats i els seus extraradis, els bisbes assenyalen que vivim en una societat complexa i líquida, mixta i creativa, oberta al món, però massa tancada en ella mateixa, on l'Evangeli ha de ser proposat amb força i convicció com a resposta i com a proposta, com a sal i com a llum, d'una nova societat que tingui cura de les persones i de la creació, i en la qual se senti la veu dels pobres i la de les persones que viuen en les perifèries. La paraula i l'esperit acompanyen i sostenen la comunió missionera que volem viure com a poble de Déu que peregrina a les nostres diòcesis, com a església que lloa i adora la Santa Trinitat, diuen. Va ser el passat dijous 21 de gener, solemnitat dels sants màrtirs Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi Diaques, que la catedral de Tarragona va acollir la celebració d'Acció de Gràcies en el 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense del 1995, coincidint amb el dia de la seva inauguració. L'Eucaristia va ser presidida per l'arcabisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planelles, i concelebrada pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe metropolità de Barcelona, i amb l'arcabisbe bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i els bisbes de les diòcesis de Girona, Lleida, Vic, Terrassa i Tortosa. La celebració també va comptar amb una representació de les diverses esglésies diocesanes, amb els vicaris generals i episcopals, els pares abats de Poblet i Montserrat i l'abadesa del monestir de Vallbona de les Monges, preveres, religiosos, religioses, el rector de la parròquia ortodoxa romanesa de Sant Calínic i Sant Fructuós de Tarragona i membres que van participar en el Concili Provincial del 1995, entre d'altres. La cerimònia es va poder seguir a través de la web de l'Arquebisbat de Tarragona i també de les altres xarxes socials. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest hivern, el temporal Filomena ha emblanquinat el nostre país. La neu i les baixes temperatures han col·lapsat algunes zones i han provocat molts problemes. S'han paralitzat els transports per l'afectació de les vies terrestres i aèries. S'han esfondat sostres pel pes de la neu i, fruit de les glaçades, han augmentat les caigudes amb final traumàtic. També hem de lamentar que algunes persones sense llar han mort pel fred. Hem viscut de prop la cara grisa de la neu, de l'hivern més dur, que constata encara més la vulnerabilitat dels més dèbils. Malgrat tot, la neu ens captiva i és benvinguda sempre que caigui amb moderació i no ens dificulti la vida diària. I és que quan contemplem els flocs de neu, percebem la bellesa de les coses senzilles. Des de fa molts anys, els flocs de neu són objecte d'estudi i passió per a moltes persones. L'astrònom Johannes Kepler, descobridor de complexes lleis del moviment dels planetes, va reconèixer estar fascinat per la simetria i bellesa dels flocs de neu. També el meteoròleg i fotògraf nord-americà Wilson Bentley, que va dedicar moltes hores de la seva vida a estudiar-los i a immortalitzar-los, no en va trobar mai dos iguals. Bentley els va definir com obres mestres de disseny. L'existència i bellesa dels minúsculs flocs de neu ens fa reflexionar i comprendre l'immens amor de Déu cap a nosaltres. Són estrelles de gel úniques i irrepetibles que fins i tot de nit transmeten una dolça claredat. Cauen en perfecta harmonia, com llàgrimes en un silenci serè, com si es tractés d'un plor feliç. Els flocs de neu són suaus, dolces i delicades carícies de Déu. La neu ho cobreix tot, sí, però respecta les formes. Lentament converteix la terra en un paisatge embriagador, en un lloc pur que ens evoca records entranyables i belles sensacions. Contemplant la neu, estrenar-la, trepitjar-la, tocar-la, agrair-la, respirar profundament una glopada d'aire fred, en definitiva, gaudir-la amb els cinc sentits, és un gran regal. Encara podem aprendre més coses de la neu. Podem adonar-nos que, igual que els flocs de neu, tots són únics e irrepetibles. Déu ens ha escollit i anhela mantenir amb cadascú de nosaltres una relació íntima i personal. També hauríem d'aprendre de la neu que la vida és fràgil i efímera. Raó de més per gaudir-la intensament cada minut, cada segon, i preparar-nos per al seu final, per a la seva transformació. Cada un d'aquests flocs és necessari i imprescindible perquè la nevada sigui possible. El mateix passa a la nostra societat. Tots som necessaris. Gaudim dels paisatges fascinants que ens regala l'hivern, perquè són un preciós testimoni de la grandesa del Creador. Com ha dit el Papa Francesc, tot l'univers material és un llenguatge de l'amor de Déu, del seu desmesurat afecte cap a nosaltres. Benvolguts germans i germanes, som fràgils i efímers com els flocs de neu, però en aquesta fragilitat trobem la bellesa, la força i la motivació de descobrir-nos fills i filles profundament estimats per Déu, i per això ens atrevim a dir amb el càntic de Daniel: beneïu al Senyor, neus i geledes.
us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.